audífonos. Vamos, es ahora o nunca. Hasta el 60%. Más info en visionlab.es.
Herrera Incope.
La mañana.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Què tal? Bon dia, com esteu? Les 12 i 20 minuts, estem a dijous i estàs escoltant, com bé deia la companya, Herrera COPE Catalunya i Andorra. L'any que ve es celebraran moltes coses, però es celebra en concret el 200 aniversari del primer ferrocarril que va circular en el món i el va fer en una illa, el Regne Unit. A Espanya va arribar l'any 1848 cobrint la línia Barcelona-Mataró. Des de llavors els trens com a mitjà de transport han, òbviament, evolucionat significativament, com no pot ser d'una altra manera, però en molts altres aspectes el ferrocarril ha canviat molt poc al nostre país. Un d'aquests aspectes on seguim a la cua d'Europa és la situació actual del transport de mercaderies del ferrocarril. M'atreveixo a dir que en aquests més de 176 anys que el tren forma part de les nostres vides a Espanya, continuem pensant primer en les infraestructures, les vies, estacions, terminals, baixadors, etc., i després en el més important per a una empresa, que és la que transporta, el servei. Un servei que, per cert, en moltes ocasions deixa molt que desitjar. Soc la Montse Rodríguez i estàs escoltant Herrera COPE Catalunya i Andorra. No marxis perquè estarem amb tu fins a les dues parlant de coses molt diverses, com per exemple, avui començarem parlant sobre l'estrenyiment del viatger. Sí, sí. I la pregunta que ens fem tots és per què em passa això sempre quan soc fora de casa? Això i altres preguntes tindran resposta en la veu de Francisco Rodríguez, que és digestòleg de l'Hospital de Bellvitge. Benvinguts a Herrera COPE, Catalunya i Andorra.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Arriben les vacances i amb elles les ganes de trencar amb la rutina i fer coses noves. Quedar amb amics, anar a la platja, a la piscina, fer una excursió per la muntanya o anar a sopar al restaurant que feia temps que tenies pendents. Són alguns dels plans. Però què passa? A vegades el canvi del nostre dia a dia pot alterar la nostra regularitat intestinal i traduir-se en problemes per anar al bany. És el que es coneix popularment com l'estrenyiment del viatger. I és diferent del crònic perquè aquest, hem de dir, que és temporal. El que en sap molt de tot plegat és el digestòleg de l'Hospital Universitari de Bellvitge, que és en Francisco Rodríguez. Francisco, què tal? Molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Escolta'm, un metge ha de patir l'estrenyiment del viatger per saber exactament què és quan després li expliquen o no?
Bueno, jo crec que és un problema que tenim... Bueno, és molt freqüent i és molt freqüent que ens passi a tots, els digestòlegs inclosos, per suposat.
Quan parlem d'estrenyiment, de quants dies estem parlant de no anar al lavabo?
Bueno, qualsevol cosa que sigui diferent al teu habitual, perquè segurament el que genera incomoditat, o sigui, el que definiria que tens estrenyiment és que la teva... el teu interval per anar de ventre, la consistència ha canviat respecte al teu basal, perquè per tu a lo millor és normal anar tres vegades al dia, i si hi ha dos dies que no vas, que podria ser normal per mi, per tu ja és l'estrenyiment del viatge.
Però això passa normalment, clar, el canvi d'activitat, a vegades també la falta de mobilitat, no, doctor?
Quan viatgem canviem moltes coses del nostre ritme de vida habitual, moltes coses canvien i algunes vegades el factor més important és la mobilitat. Imagina't un viatge de 12 hores a l'avió, doncs estàs quiet, assegut a una cadira,
sí.
O hores que passes a l'aeroport, o tot això, o sigui, la immobilitat seria un factor molt important en el restrenyiment, però n'hi ha altres. Un altre molt important és el canvi a la dieta. És molt freqüent que quan viatgem mengem als restaurants de manera ràpida, menjar baix en fruites i verdures. Això, tots aquests canvis a la dieta també afavoreixen el restrenyiment. De fet, qualsevol canvi de les nostres hàbits habituals acaba sent un impacte a la forma d'anar de ventre.
També hi ha l'estrenyiment, jo sóc d'aquesta, d'aquest grup que et diré ara, el de caràcter psicològic. És difícil trobar un bany de confiança o directament trobar-ne un, no? I hi ha gent que fins i tot, a mi em passa, que no anem al lavabo de la feina per vergonya o per inseguretat. A mi els meus amics sempre em diuen, Montse, has de canviar el xip, això és una tonteria. No és una tonteria per qui ho pateix, no, doctor?
Aquest és el tercer factor més important i segurament el més important per una gran majoria. El fet de quan viatges no vas de ventre fins que no tornes a casa. Hi ha una part conscient d'inhibició de l'estímul, no? Tu tens ganes d'anar de ventre però no vols fer-ho al bany de l'estació de tren perquè no està en condicions. Mm-hmm. Quan fas la inhibició i evites de manera conscient anar de ventre, evidentment ets capaç d'aguantar. Si augmenta el temps en el que la femta està al colon, es va deshidratant i et costarà tornar a tenir estímul més endavant. Aquest és el conscient. Hi ha un altre inconscient, que és les persones, com tu deies, que per pudor, de manera inconscient, no van al bany quan ho necessiten, no? Fins arribar a un bany segur.
I això és horrorós, fins i tot posant-te música, a mi em passa, eh? O dir-li a la gent, escolteu, que anem, vaig al lavabo, no? Quan senta la música em diuen, no, la Montse ja va al lavabo.
El més important és intentar normalitzar durant un període vacacional el ritme habitual, o sigui, que s'assembli el més a un ritme normal.
Quants dies podem estar sense anar de ventre?
Pues depèn. Crec que tampoc s'ha d'obsessionar. Si una persona no té restrenyiment habitual i surt de viatge i està dos o tres dies fora i no va de ventre, crec que no s'hauria de preocupar massa.
Vale.
Si el viatge és un viatge llarg, potser sí que val la pena posar mesures en pràctica perquè no es converteixi en un problema. Uh-huh. Perquè per poder, podria inhibir l'estímul i anar de ventre durant molts dies, O sigui, podries estar totes les vacances sense anar de ventre.
Clar, perquè, a més, imagino que tenir els excrements a dins del cos no deu ser bo per la salut, no? Perquè si no les expulses, què passa? Això queda a la sang? Va per tot el cos?
No, sobretot és molest. És molest i a més, això és, quan més dies passen, més difícil és de resoldre i més molest és. No passa res, no t'has de tampoc amoïnar, però quants més dies, des de debò, serà més incòmode, més problemàtic per resoldre.
Uh-huh. Hi ha gent que recorreix molt al tema dels laxants. Hi ha productes naturals, no? Ja per abans d'anar directament a la química, allò de dir, pum, intentar evitar-ho, no?, el màxim possible.
Segurament, si tu no tens restrenyiment habitual, no cal... No, segurament no es necessitarà si una vegada tornis a puesto... tot tornarà a la normalitat. Si has de fer ús d'algun tipus de laxant o alguna fibra, es pot fer sense cap problema. Això no és cap... no penalitza de cap manera. O sigui, es pot fer sense cap problema.
Uh-huh. Hem de pensar, sobretot, de que tothom va al mateix lloc cada dia. O sigui, no ens veiem raros per anar al lavabo, no? Tothom ha d'anar, sí o sí, tard o d'hora, no?
Bueno, sí, és un tema de pudor. És molt, molt freqüent, aquest restrenyiment del viatger. Tu l'en dius, restrenyiment del viatger, però això passa a molta gent cada dia, que no va a la feina, no va de ventre fins que no arriba a casa.
Sí, no, és totalment cert.
I t'acostumes a fer-ho quan arribes a casa i això genera una rutina, de manera que sempre ho fas en el mateix lloc, a la mateixa hora. Per això, quan viatgem, això, tot el que canvia, fa que es produeixi un problema.
Clar, important beure aigua, perquè després aquell bolo es va fent gran, i després passen coses com fissures, no? Hi ha molta gent que patim d'aquestes fissures per no poder anar al lavabo, no? Que la gent diu... Jo la primera vegada que vaig sentir parlar del proctòlogo, dic... com? Proctòlogo? I clar, em van dir, no, és la persona que s'encarrega de mirar les fissures i tal. T'ho juro, Francisco, que per mi va ser un autèntic descobriment, no? Però abans d'arribar al proctòlogo intentem menjar fibra, treure'ns el xip de no, aquí no vaig perquè tothom m'escoltarà, no sé què. Intentem fer una mica de salut d'això, no?
És molt senzill que no passi. És intentar ser una mica conscient del que fas habitualment a les teves rutines, intentar aprofitar les vacances per fer una mica d'activitat física, hidratar-te bé i fer una dieta saludable. Si fas i després no inhibir l'estímul d'anar de ventre a buscar un bany de seguretat i amb això crec que no tindràs cap problema les properes vacances.
Molt bé. Francisco, em recomanes algun mèdic, no sé, alguna cosa per portar al botiquí per en cas de que tingui aquest estrenyiment del viatge?
Sí, realment, per tu, si tens una mala experiència passada,
sí.
Segurament com a tractament puntual, algun supositori de glicerina o si has provat alguna vegada un laxant convencional osmòtic et podria funcionar.
Molt bé.
Més que potser una fibra que això necessita més dies i potser és més útil per quan ho fas com a tractament continuat.
Molt bé. Mira, n'hi ha que tenim estrenyiment del viatger i d'altres que se'n van en vareta constantment, eh? O sigui, aquí és calvo o tres pelucades. Aquí no hi ha termini.
Aquest és més problemàtic, sí. Que també n'hi ha, eh? O sigui, només l'estrès de moure's, algunes persones es reprodueix l'efecte contrari, que és tenir diarrea, i aquesta, en general, condiciona una mica més.
Certament. Bueno, els temes escatològics, que no hauríem de donar-nos, no sé, tanta vergonya, i vergonya o riure, i aquí tampoc hi ha terme intermig, però es passa molt malament, sobretot quan ets persona que ja de normal ja tens problemes, doncs imagina't quan surts de casa, de la teva zona de confort, del teu vàter, que coneixes tot, la teva tranquil·litat, doncs hem d'intentar, per salut, fer tot això que ens deia el Francisco Rodríguez, que és el digestòleg de l'Hospital Universitari de Bellvitge. Doctor, segurament que els seus amics i familiars sempre li estaran fent preguntes sobre aquest tema, no? Però és el que toca, escolti'm.
D'aquest i pitjors. Pitjors que aquest.
Per això és vostè digestòleg, escolti'm, és el que té, no? Per haver agafat aquesta carrera.
Encantat. Cap problema, no, supercontent.
Francisco, gràcies, que vagi molt bé i bon estiu, que vagi bé, bona feina.
Que tingueu bon dia, bones vacances.
Igualment, adéu. Gràcies, adéu, merci.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Ay, esos problemas para ir al baño. Enriqueta, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Montse.
Bueno, recordemos que Enriqueta es la dietista de Laboratorios Clinitec para hablarnos, como cada día, de ese plan 1, 2, 3. Va a hablarnos de esa clave para deshacernos de esos kilos de más y sobre todo en este veranito, ¿no? No nos gusta lucir ni barriga ni michelines, ¿no, Enriqueta?
Claro que no nos gusta ni en verano, ni en primavera, ni en otoño, ¿eh? Y lo vamos a eliminar con el plan 1, 2, 3, que tiene muchísimos beneficios, porque aparte de que tenemos un cuerpo 10, también mejoramos la salud, ¿eh? Porque reducimos la presión arterial, el colesterol nos baja, el azúcar también, mejoramos la movilidad, se nos va ese dolor articular de rodillas o espalda. Bajamos peso, bajamos presión. Y lo vas a conseguir con tu plan 1, 2, 3, rápido y seguro, porque en tan solo 3 semanas, Monse, atención, ¿eh? Podemos perder de 4 a 7 kilos.
Que se dice rápido, pero es real. Ese plan 1, 2, 3, Enriqueta, hay que decir que es natural, con registro sanitario, sí. Es apto para todas las personas de todas las edades. Y muy importante decir que no son batidos, ¿no? Porque puedes seguir comiendo normal, pero a la vez vas a perder peso y volumen si haces ese plan 1, 2, 3.
Claro. Siguiendo las indicaciones del plan 1, 2, 3, tú sigues comiendo, pero vas a ver el resultado extraordinario en tu báscula, ¿eh? Y vamos a repasar estas 3 semanas.
Venga, pues vamos.
Mira, la primera semana vamos a tomar los sobres de piña. ¿Qué hacen? Pues nos deshinchamos, evitamos la retención y adiós al estreñimiento, ¿eh? O sea que no vamos a tener estreñimiento con el plan 1, 2, 3. Y en esta semana bajamos más de 2 kilos.
Vamos ya con la segunda semana, que vamos a empezar ya a renovar y drenar.
Exacto, son los sobres de naranja, ¿eh? Que cuidamos la flora, desaparece esa grasa abdominal, aceleramos el metabolismo, bajamos 2 kilos más y más de 2 centímetros de volumen.
¿Y la tercera semana, Enriqueta, qué es lo que ocurre?
Pues ocurre que llegan las cápsulas captagrasas, que además son saciantes, nos calman la ansiedad y nos atrapan la grasa localizada, la eliminamos, seguimos perdiendo peso sin efecto rebote y el resultado, repito, de 4 a 7 kilos menos en estas 3 semanas. ¿Quieres empezar tu plan 1-2-3? Pues llámame, el teléfono 650-51-52-53. No tienes que desplazarte a ningún centro, sin citas, todo por teléfono. Y lo puedes recibir mañana mismo en tu domicilio por mensajería y sin gastos de envío por ser oyente de Cadena COPE. 650-51-52-53.
Además, es súper importante decir, Enriqueta, que estamos hablando de un plan que es económico y con el que sí o sí vamos a bajar peso y volumen. Y que además, si llamas al 650-51-52-53, vas a tener la ofertaza del día. ¿En qué consiste esa oferta?
Pues es una gran oferta que viene con el plan 1-2-3, porque regalamos el gel termorreductor que lleva rolón incorporado, un masaje todos los días para reducir centímetros, drenar esos líquidos y eliminar esa grasa localizada, ¿no? Pero también vamos a poner de regalo nuestras galletas de pura fibra, que están riquísimas para tu desayuno o para tu merienda. Esta gran promoción, si llamas ahora mismo, te viene con el plan 1-2-3 gratis. 650-51-52-53.
Pues ya lo sabéis, marcar el 650-51-52-53. Enriqueta, que vamos a llamar ya porque queremos el plan 1-2-3, que es lo más principal, y ese gel termorreductor y esa caja de galletitas psicológicas que están buenísimas.
Buenísimas.
Enriqueta, gracias. Un beso. Hasta mañana.
Un beso muy fuerte. Hasta mañana.
Y de aquí a nada, de aquí a un momentito, vamos a hablar sobre ese informe que ha preparado Càritas y en el que es parla de cosas molt dures. La meitat de les persones ateses per Càritas té treball i té problemes per accedir a la vivenda o pagar els seus serveis bàsics. En parlarem de tot plegat amb la companya Yolanda Canales i també amb la responsable de formació i inserció laboral de Càritas, que és la Desiree García.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
COPE Catalunya i Andorra.
Buenos días, ¿en qué puedo ayudarle? ¿Está buscando un sofá, un colchón, decoración?
Sí, estoy buscando a mi marido. Estábamos aquí en la tienda probando sofás y no sé dónde...
Relajémonos más. En Galerías del Tresillo estamos de rebajas. Rebajas de hasta un 50% en sofás, colchones, decoración y mucho más. Galerías del Tresillo.
¿Necesitas comprar o llogar una cadira de rodas? Gracare. 93 568 57 33. Som especialistes en cadires manuals, elèctriques, plegables, caminadors i scooters. A Gracare també trobaràs llits articulats, grues i altres productes per la gent gran. Acceptem receptes de CatSalut i mútues. Ens trobaràs a Barcelona, carrer Entença 165. Ara també a Rosselló 157, just davant Metro Hospital Clínic. I a Terrassa, carrer Jaguar 64. Informa't al 93 568 57 33.
Quédate con el sabor y el color del verano. Quédate con los amigos. Quédate con lo bueno de la vida. Frente a los que dicen que la fruta ya no sabe como antes, quédate con lo que sabe a fruta de la buena. Frutas Bollo. Quédate con lo bueno.
¿Te lo ha contado Carlos Herrera o te lo han reenviado?
Contándole las cosas que...
¿Lo ha dicho Pilar García Muñiz o es una fake news? La radio es la verdad que nos hace libres. Y la nueva radio es COPE. Y COPE es la nueva radio de la revolución tecnológica online. La de los nuevos avances, como la inteligencia artificial. Descúbrela y aprende con los mejores comunicadores en el Máster Universitario en Radio COPE de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año. Máster Universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 39 30.
COPE Catalunya i Andorra.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Tenir feina no garanteix arribar a final de mes. Això és el que recull l'informe de Càritas, que reflecteix que la meitat de les persones que va atendre l'any passat eren treballadors pobres o tenien moltes dificultats per accedir o mantenir una vivenda o pagar els subministraments. S'ha de tenir en compte que el 80% de les ajudes que van sol·licitar les famílies al programa d'acollida i assistència estaven relacionats precisament amb el pagament dels subministraments, dels lloguers i, en definitiva, de necessitats bàsiques. Yolanda Canales, què tal? Bon dia.
Què tal? Molt bon dia, Montse. I aquesta situació doncs, ha contribuït la successió de crisis econòmiques i socials que han abocat a una quarta part de la població doncs, a situacions cada cop més complexes d'exclusió social. Ens hem de remuntar al 2008, tampoc fa pas gaire, amb la crisi financera, però és que no ens havíem recuperat i va venir la pandèmia, que va tenir unes conseqüències molt importants, no només des del punt de vista econòmic, sinó també social. I ara, doncs, què és el que està passant? L'encariment de la vivenda. I no només parlem del preu a l'hora de comprar, sinó també dels preus del lloguer. A Barcelona de mitjana és d'uns 1.100 euros. Però també l'increment de preus en general, estem parlant de productes bàsics, de productes de la cistella de la compra, per exemple, però també de subministraments, com l'electricitat o el gas. I això s'ha d'afegir, diu Càritas, al fet que una de cada tres persones que va atendre l'any passat doncs es troben en situació administrativa irregular. En definitiva, el treball ja no té una funció protectora. I el que apunta també l'ONG de l'Església és que aquesta realitat d'exclusió i de pobresa, Montse, ja no és un fet puntual, no? Sinó que ja s'arrossega des de fa anys i està generada per les polítiques que s'han dut a terme durant dècades. I tot plegat també té una repercussió en l'estat d'ànim també dels afectats, no? Que tenen una sensació d'esgotament pel fet d'haver de buscar contínuament com fer front a les seves necessitats bàsiques. D'aquí que Càritas asseguri que els processos d'acompanyament a les persones que atenen ara són més complexos, més llargs i més cars. Per donar-te unes xifres i també destacar l'important paper que fa Càritas, doncs va incrementar l'any passat els fons en programes d'economia solidària amb una dotació de gairebé 137 milions d'euros, que és 21 més que el 2022. I amb aquests recursos va aconseguir atendre pràcticament un 5% més de persones en recerca de feina que també el 2022. Paper molt important, insisteixo, el que juga Càritas.
Parlem de tot plegat amb la Desiree García, que és la responsable de formació i inserció laboral de Càritas Barcelona. Desiree, què tal? Molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Unes dades força preocupants, aquestes que es desprenen d'aquesta memòria d'activitats, no?, de l'entitat.
Efectivament. A veure, en realitat nosaltres fa molt que ja ho anem dient. És veritat que la pandèmia i l'any següent ens va fer així com una espècie de parèntesi en què tot era doncs, o estrany o desconegut, però realment segueix plovent sobre mullat per les persones que estan en situació vulnerable i que moltes d'elles fins i tot et diria que venen de la crisi del 2008. Seguim tenint crisis cada vegada més seguides i que segueixen malmetent més la situació de les persones que en pitjor situació estan.
Sempre hem tingut, podríem dir, un perfil, no?, de persones que demanaven ajuda a Càritas en aquest cas, però déu-n'hi-do com ha canviat, no? Estem parlant de gent amb feina i amb grans problemes per poder pagar vivenda i subministraments bàsics, no?, que és, imagino, el tant per cent més elevat de les ajudes que doneu, no?, en assistència.
Totalment. Pensem que el mercat de treball realment ha canviat molt en els darrers anys per tota aquesta acceleració, però sí que és cert que hi ha una realitat que, sobretot aquesta és molt postpandèmica, tot el tema dels preus de la cistella, de tot el que són productes bàsics, aquest encariment ha marcat molt i la tendència a l'alça que ja portem amb el tema de la vivenda, que al final és el tema que realment està doncs, més enquistat. Nosaltres ens hem alegrat, òbviament, de mesures com pujades de salaris mínims interprofessionals i intentar una mica doncs, que hi hagi contractes més estables. És cert que les persones que nosaltres atenem els costa molt accedir igualment a aquests llocs estables perquè tenim una part molt estacional en la nostra economia, basada en el turisme i així, però sí que és veritat que és igual, tu pots posar el salari mínim a 2.000 euros. Mm. Si la vivenda segueix costant 3.000, les persones no arriben. Al final no segueixen sent les mateixes persones, sense les oportunitats per poder accedir-hi.
Uh-huh. Està clar que s'ha de fer un altre tipus de política, no, Desiree, perquè ho deies tu abans, no estem parlant d'un moment conjuntural ni una crisi puntual, sinó generada per polítiques de fa dècades.
Exactament. Al final, sempre, nosaltres fa molt que ho diem, no? Basem en turisme, basàvem en construcció. Al final necessitem també una economia amb més valor afegit i després una política de vivenda atrevida, de vivenda social. Realment és que les persones han de poder accedir a un sostre amb unes condicions mínimes en què no sigui que tot se'n vagi al lloguer, i aleshores vas a Càritas o amb altres entitats per intentar cobrir el que són els aliments o per pagar les persones. Al final, en el seu ordre de prioritat, tenen claríssim que el sostre és el que no han de perdre. Però nosaltres amb Relloguer estem augmentant moltíssim els ajuts. Per exemple, estem parlant de famílies senceres que potser estan en una habitació.
Efectivament. Psicològicament, com afecta tot plegat?
Bueno, la salut emocional és clarament, jo crec que algú que la pandèmia ens ha portat també ha estat la conscienciació de la importància de la salut mental i emocional, el sosteniment emocional, i ja et pots imaginar que la meva resposta serà que aquestes persones també, és que a nivell emocional, a nivell de salut mental, aquesta angoixa, l'estar patint, el veure que de cop i volta d'un mes a l'altre doncs volen tornar a fer negoci i et pugen 100 euros de cop, l'habitació de relloguer, tot això, la inestabilitat laboral, tot això clarament fa esquerda en la salut emocional de les persones i afecta, a més a més, a tots els nivells, els pares i mares que ho viuen, les criatures que al final veuen que hi ha situacions rares o que els seus pares i mares poden no estar bé, i realment és molt important també insistir, no?, en que la salut emocional és importantíssima.
Bàsica.
Al final a tots ens passaria. Vull dir, si tu no saps si el mes que ve et pujaran, si arribes a final de mes, si trobaràs feina, és que són tants condicionals que és impossible que puguis estar bé.
Desiree, tu com a responsable de formació i inserció laboral de Càritas feu molts programes i, òbviament, la gent està preparada, no?, i amb ganes de buscar i de trobar, però és que no hi ha, no? I, a més, aquí també fiquem el tema de l'edadisme, malauradament, no?, que sembla ser que a partir dels 50 ja no serveixes absolutament per res, no?
Sí. Nosaltres tenim diferents projectes en funció de la situació de la persona. És cert que moltes persones migren també amb formació, però és una formació no homologada. Aquí tenim un altre greu problema a nivell institucional, no? O sigui, persones que són metges en el seu país, que han estat exercint, o infermeres, o advocats, arquitectes, dentistes, i que, en canvi, aquí doncs van a la cura de persones dependents de la seva casa o a neteja, especialment a les dones. Són les que més acusen aquestes dificultats, no? Mm. Però ja et dic, metges, doncs, que potser estan fent això de cuidadors. És un greu problema per les dues vies, eh? La persona, que no pot exercir la seva professió, per tant, arriba aquí i genera una frustració molt gran, però també nosaltres, a nivell econòmic, si volen, ja no a nivell de drets, que per suposat per nosaltres va primer, però si és que ho mirem en temes estratègics econòmics, s'està perdent talent de persones que podrien estar exercint, a més en sectors on fa falta generalment, no? Per tant, nosaltres creiem també que el tema de les homologacions és un tema pendent que urgeix.
I tant que sí. Abans sempre, quan dèiem aquesta persona va a Càritas, eren persones que els hi feia vergonya, i ho entenc perfectament, el fet d'haver d'anar a demanar, no? Clar, si vens d'una situació en la que has tingut laboralment, has tingut una estabilitat, has tingut una vida normal, entre cometes, deu ser molt dur picar una porta i dir, escolti'm, ajudi'm, no?
Sí, jo t'anava a dir, no, segueix sent vergonya, perquè al final ningú vol ser ajudat. Ningú vol, o sigui, en el fons, les persones el que volem és poder sustentar-nos nosaltres, i en termes generals és aquesta la realitat que nosaltres vivim. Després també hi ha incoherències, de vegades, si tens un ajut però treballes al terç. Bueno, el treball ho canvi de què? De 2 mesos de feina, de 15 dies, posar en joc un ajut que t'ha costat molt obtenir, per això és complicat. Jo crec que també em posicionaria amb molta por o que no em compensarien 15 mm-hmm. dies. Però, per norma general, les persones volen treballar, volen poder anar a comprar el seu menjar, poden voler pagar les seves despeses. Nosaltres el que sí que intentem sempre doncs, és desestigmatitzar tothom, i ho hem dit fins i tot amb algunes campanyes institucionals. Vull dir, qualsevol de nosaltres ens pot passar això, perquè al final són situacions en què perds la feina, no pots pagar, comences a cronificar la teva situació i t'acabes veient, no? Per tant, hem intentat una mica desestigmatitzar, perquè a tothom ens pot passar, a tothom som vulnerables,
que
puguem viure aquestes situacions. Però segueix sent molt dur i, com et deien, aquí el que veiem és aquest increment també de problemes de salut emocional, justament per tot això, no? Per dir, ostres, com he arribat aquí, no? Com pot ser que estigui en aquesta situació?
Deciré per la gent, ja sabem que som una societat molt solidària, feu programes, feu coses, perquè també nosaltres posem el nostre granet de sorra, no?, per ajudar-vos a ajudar també aquestes persones que ho necessiten.
Bueno, això per suposat. Nosaltres ho diem sempre, sense els socis i sòcies, les persones que donen, a les persones voluntàries que s'impliquen donant el seu temps, que això no són diners directes, però també no, per nosaltres és fonamental. No concebim el poder fer coses això, a través de la solidaritat dels altres, d'empreses i persones que entenen doncs, que podem fer un món diferent. I això, i de les persones voluntàries, que bueno, això estava en el nostre ADN com a entitat i participem i treballem colze a colze. Però, efectivament, al final tot el que nosaltres, òbviament, tenim algunes subvencions públiques, però són el mínim dels nostres ingressos, i aquesta també és la nostra missió, la sensibilització a l'arribar a les persones per veure això, no? Que el món està ple de desigualtats i que al final, com millor estem tothom, millor estarà el món.
Efectivament. Avui per tu, demà per mi, és que la societat no sabem què és el que passarà finalment, però avui hem volgut començar parlant sobre aquest 50% de persones ateses per Càritas que tenen feina, però que també tenen sèries dificultats d'accés a la vivenda i al pagament dels subministraments bàsics. T'agraeixo moltíssim, Desiré García, responsable de formació i inserció laboral de Càritas Barcelona, que hagi estat amb nosaltres, i gràcies, amb lletres ben grans, per tota l'ajuda i el suport que doneu a totes aquestes persones. Desiré, moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres per donar-nos veu.
Una abraçada, gràcies.
Adéu.
¿Aún no te has ido de vacas y ya estás pensando en las siguientes? Ahora con Halcón Viajes puedes convertir tu síndrome post-vacas en alegría pre-vacas con los Happy Vacas Days. Reserva tus vacaciones de verano con nosotros del 1 al 12 de julio y consigue 50 euros de descuento para tu próxima escapada. Además, participarás en un sorteo para que tus vacaciones te salgan gratis. Halcón Viajes, sabemos de viajeros.
Hola. Encima de que me traigo a mi hijo, ¿cada vez no subes más el precio del seguro?
Adiós. Nosotros nos vamos a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555-5555. Condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la nueva super app de la Mutua.
Con el sello de calidad de José Moro, Bodegas Cepa 21 lleva los mejores brindis a las mesas de todo el mundo. Hito Rosado, Hito, Cepa 21, Malabrigo y Horcajo son 5 vinos con el carácter de la Ribera del Duero, con la personalidad de la variedad Tempranillo y con una calidad que no te dejará indiferente. Este verano, no lo dudes, brinda con Cepa 21.
Refresca tu verano con el 15% de descuento en frigoríficos Samsung con inteligencia artificial.
Y ahora, al llevarte un frigorífico Samsung en el Corte Inglés o Hipercor, te regalamos hasta 100 euros para una compra en alimentación, droguería o perfumería en nuestro supermercado o en Hipercor.
Hasta el 10 de julio, consulta condiciones en tienda web y app del Corte Inglés.
Herrera a COPE.
COPE Cataluña y Andorra.
Estàs informat. That don't impress me.
Atención, porque el gobierno ha incluido el aceite de oliva dentro de los productos de primera necesidad sobre los que se aplica el 0% de IVA con el objetivo de bajar su precio actual. Esta rebaja del impuesto entrará en vigor el 1 de julio, pero atención, las organizaciones de consumidores dudan de su eficacia. Nos ponemos en contacto con el secretario general de Facua, Rubén Sánchez. Señor Sánchez, ¿qué tal? Buenos días y gracias por atender nuestra llamada.
¿Qué tal? Muy buenas.
Estamos hablando de maquillaje, de inacción. ¿De qué estamos hablando, Rubén?
Bueno, pues de una combinación de dejaciones del gobierno que está permitiendo que haya especulación con los precios, muy especialmente con el del aceite de oliva, y prácticas que entendemos que podrían erradicarse si el gobierno se quisiera poner las pilas. Otra cosa es que tenemos la sensación de que en el gobierno o en parte del gobierno no se quieren tocar los intereses de las grandes cadenas de supermercados y de la industria alimentaria, y por eso se les permite que estén aplicando subidas de precio, aumentando márgenes de beneficio, pese a que el mismo gobierno aprobó un real decreto ley, el de la rebaja del IVA, donde se establece que no se pueden subir márgenes en los alimentos afectados.
Por lo tanto, lo ideal no es bajar el IVA, sino bajar el precio del producto, ¿no?
Hombre, es que bajar el IVA lo que deriva luego es que suben los precios más. ¿A mí de qué me sirve que me bajen 50 céntimos el precio del aceite de oliva si mañana me lo van a subir un euro? Yo lo que quiero como consumidor es que tenga un precio razonable, que el gobierno valore, por un lado, aplicar esa ley que dice que no se pueden subir los márgenes y que plantee macro sanciones a las empresas que desde enero de 2023 hasta hoy han aumentado sus márgenes, por poco que lo hubieran hecho ya incurren en una ilegalidad, y luego, por otro lado, llegar a la constatación de que tenemos el experimento del IVA ya hecho, un año y medio, que no nos ha servido de gran cosa y que, por lo tanto, la solución sería no bajar más el IVA, sino intervenir los precios, poner topes a los precios, que el gobierno dijera, pues, por ejemplo, el aceite de oliva no se puede vender por más de X el litro y que esa cantidad siempre fuera un tope en cualquier supermercado durante un determinado periodo de tiempo. Nos están vendiendo el discurso de que había que subir el precio porque ha habido malas cosechas y los agricultores tienen que cobrar más. Y ese discurso es lícito. Es cierto que los agricultores han tenido que incrementar el precio del producto. Lo que ocurre es que mientras los agricultores en el último año y medio han subido el precio algo menos de 2,5 euros el litro, 2,5 euros el litro han subido los agricultores, en los supermercados de media ha subido casi 7 euros el litro. No tiene nada que ver una cosa con la otra. A mí, como consumidor, me lo han subido casi el triple de lo que se ha subido en la materia prima.
La solución, entonces, ¿dónde radicarían? ¿Dejar de comprar nosotros el aceite de oliva? ¿Quejarnos más? Porque vosotros estáis constantemente ahí a pie de cañón, pero aquí no se sanciona a nadie, no se expedienta a nadie.
A ver, Facua hace toda la presión que puede, presenta denuncias y requiere a las administraciones que actúen. Partimos de que las autoridades de consumo tienen la competencia para aplicar multas si constatan incrementos de márgenes. Se lo hemos pedido al Ministerio de Consumo. Las comunidades autónomas igualmente pueden intervenir. La Agencia Catalana de Consumo igualmente podría estar investigando el mercado y sancionando subidas de márgenes, porque son ilegales, insisto. Lo que pasa es que nadie hace nada. Nosotros vamos a seguir reivindicando, trasladando datos, explicando al consumidor cómo suben los precios, cuáles son las diferencias entre la subida en origen y la subida en supermercado. Luego, evidentemente, cada consumidor es el que tiene la palabra a la hora de tener sus hábitos de compra, cambiar de marca, cambiar de categoría de aceite, cambiar de aceite y, en lugar de comprar oliva, comprar otro o combinarlo. Pero bueno, el gran problema es una ilegalidad que se produce en el mercado ante la que no se reacciona y un abuso ante el que también se podría reaccionar con una mejor legislación.
Lo que parece alucinante, Rubén, es que, por ejemplo, si te vas a Londres y compras una botella de aceite española, que sea más barato en Londres que aquí mismo, en el supermercado al lado de tu casa.
Sí, nos hemos llegado a encontrar un mismo producto, una misma marca, vendida en el extranjero mucho más barata de lo que se vendía en España. Es una auténtica aberración. Pero así nos toman el pelo. Yo creo que es importante que lo tengamos claro, que nos están vendiendo un discurso absolutamente falaz, que nos toman por tontos, y que eso de que hay que subir el precio porque a los agricultores se les sube, es cierto, hasta que el precio no sube más de lo que se les sube a los agricultores.
¿Esto va a pasar o está pasando ya con otro producto, Rubén?
Bueno, estamos detectando, por ejemplo, precios calcados en todas o en buena parte de las cadenas de supermercados en el aceite de girasol. No hay competencia en las marcas blancas de aceite de girasol. Las marcas propias de esos supermercados, en 6 de 8 casos que hemos analizado, eran las mismas. Con lo que igualmente aquí, si no hay un pacto ilícito, hay un pacto de no agresión.
Pues ahora sí me has dejado alucinada. ¿Y se dice algo al respecto?
Bueno, no tenemos ninguna respuesta de las administraciones, y es que esto es lo mismo. Denunciamos ante el Ministerio de Consumo mes a mes, pero la respuesta es, venga, vamos a investigar. Convencimos por fin al Ministerio en febrero de que enviara un requerimiento a las cadenas de supermercados. Lo que ocurre es que ese requerimiento, 4 meses después, pues no tiene respuesta pública del Ministerio. No ha aclarado las conclusiones del seguimiento de precios y costes que haya hecho de las cadenas, y lo podría hacer empezando por productos donde se han producido mayores subidas, como sería el caso del aceite de oliva.
Hay gente que busca alternativas, ¿no? Como en vez de aceite puedes usar mantequilla, ¿no? O no sé, cambiar.
Sí, sí. Sí, aquí la cuestión es que tenemos todas las alternativas del mundo. Podemos saltarnos del oliva virgen extra al oliva virgen. Podemos irnos al girasol, podemos irnos a otras grasas. Pero la cuestión es que, ¿por qué me tienen que obligar a un cambio en mis comportamientos de compra y de alimentación si se pueden intervenir las cosas desde las administraciones? ¿Por qué se permite que determinados sectores se forren incrementando beneficios de forma absolutamente descomunal en lugar de intervenir el mercado, que es lo que tiene que hacer un gobierno que de verdad se preocupa por los intereses de los consumidores?
Bueno, pues estaremos muy pendientes de todo lo que ocurre, como siempre, gracias a los amigos de Facua y a Rubén Sánchez. Rubén, muchas gracias. Un abrazo.
Hasta la próxima. Un abrazo.
Chao.